Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Noves mesures per evitar els desnonaments a la ciutat. L'Ajuntament i els jutjats han arribat a un acord perquè l'administració local pugui conèixer les ordres d'execució hipotecària abans que es produeixin. D'aquesta manera tindrà un marge més gran per atendre les persones amb problemes d'habitatge i evitar que s'arribi a situacions extremes quan la solució és ja molt més complicada. La regidora d'habitatge, Glòria Rubio, creu que l'acord és un pas important, però que encara cal anar més enllà. Cal que s'apliqui del tot la moratòria estatal.
Donat que hi ha una moratòria de l'Estat que en cas de vulnerabilitat els desnonaments d'execucions hipotecàries s'aturaran fins al 2020, fins a finals del 2020, el que demanàvem és que la suspensió fos fins al 2020 i no que s'hagi d'anar suspenent cada mes o cada dos mesos perquè la situació de les persones, evidentment, no canvia ni en un ni en dos mesos.
Els efectes dels desnonaments també afecten el dia a dia dels barris. Per exemple, a Can Puiggener, una 60 de famílies estan sense gas per una fuita i temen que la situació s'allargui més del compte perquè el bloc afectat està ocupat i, per tant, no assumirien el cost d'aquesta reparació. Tot i això, des de l'Ajuntament fan una crida a la calma i asseguren que els propietaris dels pisos ocupats, és a dir, les entitats financeres, pagaran la part que els correspon. De tot plegat en parlarem al Notícies Migdia d'aquest dijous 11 de gener, però també tenim altres informacions destacades que repassem en titulars.
Ràdio Sabadell, notícies.
I ho fem amb l'Aleix Graell. Bon dia, Aleix.
Bon dia, Karen.
Condemnat a 2 anys i mig de presó, un sabadellenc acusat de difondre tesis neonazis per internet i pertinença il·lícita d'armes.
L'acusat tenia un blog on, segons el jutge, alimentava l'hostilitat i l'agressivitat contra els determinats col·lectius. A més de la pena de presó, l'home també haurà de pagar una multa de més de 1.000 euros.
La sabadellenca Carme Forcadell no repetirà com a presidenta del Parlament.
Ho ha anunciat aquest migdia, al·legant que el president del Parlament s'hauria de ser algú lliure de processos judicials. Tot i això, que ha actuat com considerava oportú mentre ha estat al càrrec.
Personalment, només puc dir que he actuat sempre amb la voluntat de defensar el dret d'iniciativa i la llibertat d'expressió dels diputats i diputades d'aquesta cambra. Estic convençuda d'haver obrat com correspon a les responsabilitats del meu càrrec, guiada per la idea que el Parlament s'ha de poder debatre lliurement. I abans d'acceptar la censura, abans de vetar un debat per por a represàlies, hauria dimitit.
Tot plegat el mateix dia que el sabadellenc Jordi Cuixart ha tornat a declarar davant del Tribunal Suprem per aclarir la seva actuació en el procés sobiranista. Els detalls d'aquestes informacions i de moltes altres us els acostarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
11 graus tenim ara mateix a Sabadell. Ha baixat una mica les temperatures respecte al dia d'ahir a aquesta hora, però hem d'esperar canvis. Li preguntem, com sempre, al Sergi Gallego. Bon dia.
Bon dia. Ja ha creuat el front fred i la nuvolositat minva i s'imposa el sol en general. Malgrat tot, es forma la nuvolositat a sota vent de les muntanyes a causa del vent que bufa amb ratxes fortes, sobretot a la meitat sud del prelitoral i litoral. Aquesta tarda es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat, però la nuvolositat augmentarà al terç-oest a la nit amb la possibilitat d'algun ruixat al massís del Port amb una cota de 800 metres. Pel que fa demà, farà sol arreu, tret de les comarques de Ponent, o durant les primeres hores del dia hi haurà estrats baixos i bancs de boira. La temperatura mínima serà més baixa, amb glaçades febles a l'interior, mentre que la màxima serà semblant o més alta, tret de Ponent, on a causa dels estrats baixos pujarà la temperatura amb dificultats. El vent continuarà de component nord i oest, amb mestral a les Terres de l'Ebre i tramuntana a l'Empordà. El vent serà variable al litoral central. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment per comprovar com funciona aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons ens indiquen els diferents operadors, No hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, per al partit de Copa del Rei entre Barça i Celta d'aquesta nit a 2:15, TMB reforça el servei de metro i autobús. El metro funciona avui fins a 1:00 PM. A més, com és habitual, s'habiliten línies especials de bus del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya a l'acabament per facilitar la tornada a casa. El tramvall també reforça el seu servei a la finalització del partit. I de moment és tot des del Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies, Eva, pel que fa al trànsit a aquesta hora. Situació molt tranquil·la, no veiem cap incidència, segons el Servei Català de Trànsit, al conjunt de la xarxa viària catalana i tampoc a les vies més properes a Sabadell. A Barcelona se circula còmodament a les dues rondes. I ara sí, entrem en matèria amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so, i amb l'Albert García, que és a la redacció i la producció. L'Ajuntament i els jutjats arriben a un acord per agilitzar les comunicacions entre les dues institucions davant de possibles casos de desnonament. I a més, en els casos d'execució hipotecària de persones vulnerables, es portaran a terme tenint en compte la moratòria estatal, que dona termini fins a finals del 2020. Pau Durant, bon dia.
Bon dia. Aquest protocol estableix que abans de desnonar una família, el jutjat corresponent haurà d'informar el consistori. Té un precedent semblant en el signat entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Ho explica Glòria Rubio, regidora d'Habitatge.
El que vam acordar a la reunió va ser que, com que ja existeix un protocol que van signar ja fa temps, l'Ajuntament de Barcelona amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a aquest tema, no, de facilitació de dades i de, més que de dades, d'informar de les demandes que es posen i poder doncs atendre els procediments que s'inicien i les persones vulnerables que hi ha en aquests supòsits, doncs abans del dia del llançament o del dia del desnonament.
L'altre vessant de l'acord fa referència als casos d'execució hipotecària, que tindrà en compte la moratòria estatal, que dona termini fins a finals de l'any 2020. Per tant, en aquests casos, l'Ajuntament només hi haurà d'intervenir una vegada, ja que aquestes execucions quedaran suspeses aplicant el termini que disposi la legislació.
Pel que fa a les execucions hipotecàries, depenent del jutjat, doncs s'estan suspenent els llançaments en cas de vulnerabilitat, sempre. S'estan suspenent els llançaments doncs gairebé mes a mes, vull dir que els recursos, no, que es destinen cada vegada que s'ha de tornar un desnonament i l'ansietat i l'angoixa que generen les persones que han de ser desnonades, que fins a l'últim minut no s'acaba aturant, doncs és bastant greu.
Els jutjats faran una circular interna per aplicar a tots el mateix criteri. El protocol en el qual s'està treballant també vol comptar amb el suport del Col·legi de Procuradors i el Col·legi d'Advocats.
I no deixem de parlar de desnonaments perquè les seves conseqüències generen situacions com les que us expliquem ara mateix a continuació. Una 60 de famílies de Can Puiggener es troben sense gas des d'ahir al matí fins a nou avís. Una fuita en un bloc de pisos del carrer Arcidona va portar la companyia a tallar el subministrament per precaució. L'empresa, però, supedita la represa del servei de gas a que el bloc afectat repari l'avaria. Una reparació que els veïns no creuen que es faci perquè la majoria de residents de l'edifici ho fan en situació irregular.
Arran de la fuita de gas, la companyia ha tallat el subministrament a 5 blocs del mateix carrer, però recuperar el servei depèn del que facin els veïns del bloc número 15. Des d'una banda, des d'una de les 5 comunitats dels veïns afectats consideren que aquesta reparació no s'arribarà a fer perquè la majoria de residents del bloc 15 estan en situació d'ocupació. Segons Javier Teruel, president de la comunitat de veïns, la solució que els ofereix la companyia no és la més adequada.
I l'única solució que m'han donat és que ens ajuntem els propietaris dels blocs afectats i que entre tots paguem la reparació del bloc número 15. Jo crec que això no és una solució. Jo crec que qui està cobrant cada mes o cada dos mesos és gas natural, no nosaltres. Nosaltres som el consumidor i paguem per un subministrament, cosa que aquest dematí se'ns ha tallat sense tindre culpa nosaltres. Sí. Una cosa és que tallin el número 15, que és l'afectat, per seguretat o per el que vulguin, però no tenen per què tallar el resto del carrer.
La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, ha llançat un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que els propietaris dels pisos ocupats, que són entitats financeres, s'assumiran aquesta despesa.
Si tu no estàs al darrere, els bancs passen. Però en les comunitats que acompanyem, clar, els tècnics i les tècniques de suport a comunitats ja s'encarreguen de perseguir el banc i dir-li
doncs la, no, la comunitat de propietaris ha de resoldre aquest conflicte, ha de resoldre això i per tant heu de pagar la vostra part i quan els hi reclames, paguen. O sigui, de per norma tothom s'escaqueja de tot, sempre. Però quan és una comunitat, no, dèbil o sensible com les comunitats que acompanyem nosaltres, i llavors ja s'està pendent d'això i els bancs quan se'ls hi reclama per part del president de la comunitat, vull dir, ja paguen i ja està.
La presidenta de la comunitat de veïns del bloc número 15 també ha apuntat a aquesta emissora que ja han rebut un pressupost per reparar l'avaria i que de cara a demà la podrien tenir solucionada.
I no ens movem des del barri de Can Puiganer perquè els seus veïns denuncien la degradació que està patint la zona produïda, diuen, per actes incívics que malmeten el mobiliari urbà. Segons l'associació de veïns, tenen identificats, volíem dir, els autors d'aquestes destrosses, però el govern municipal no hi actua i no els ofereix solucions. Mireia Prat, bon dia.
Bon dia, Karen. Són pintades, destrosses als jocs infantils, a les papereres i a les tanques dels parcs i saben que els responsables són dos grups de nens entre 10 i 14 anys d'una mateixa família del barri. Argumenten que ni la policia municipal ni el govern hi fa res perquè s'excusen amb el fet que no hi ha denúncies presentades, però els veïns justifiquen que és per por. Tant des de l'Associació de Veïns com des de la FAB critiquen l'Ajuntament de falta de voluntat política per no intervenir. Ho ha expressat el president de la FAB, Manuel Navas.
Nosotros lo que exigimos es que, en primer lugar, decir al ayuntamiento no estamos de acuerdo en que no haya soluciones para este tipo de problemas y, en segundo lugar, es obligatorio y es necesario y es urgente hacer un plan integral para el barrio de Capuchané, porque no, si no, se actuará como siempre se hace de forma sectorial o reactiva. Hay un problema, ahí vamos hay un parche, podemos un parche. No es un problema de parche, es un problema de abordarlo, el tema, coger el rábano por los cuernos, ¿no? por las hojas, no solamente hacer un parcheo, ¿no?
Els veïns no volen que amb la plaça Primer de Maig, l'espai on s'han produït els últims actes incívics, acabi passant el mateix que la plaça Archidona. Allà fa un any es van retirar tots els jocs infantils per evitar més destrosses i el resultat és una plaça desolada. Els veïns reclamen intervenció dels serveis socials i educadors amb les famílies i els nens que en són els responsables.
No deixem l'àmbit social. Tal com us va avançar Ràdio Sabadell la setmana passada, l'Oficina d'Atenció al Discapacitat s'ha obert avui al casal Pere IV. D'aquesta manera se'n facilita l'accés. Pretén ser de finestreta única per centralitzar tots els serveis, tràmits i informacions relacionades amb la discapacitat, ho ha explicat el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.
En primer lloc, ofereix informació i orientació i assessorament a les persones amb discapacitat en relació als drets i als recursos que poden tenir accés, no només als municipals, sinó també de tota l'administració en general.
A la presentació de l'espai que substituirà l'actual del complex d'Alexandre s'ha destacat l'ampliació de l'horari d'obertura al públic, una plaça d'aparcament disponible al carrer Lassi i l'augment del personal que hi haurà treballant. Tant l'alcalde com les entitats vinculades han valorat positivament la posada en marxa d'aquest nou servei que sorgeix d'una petició que recollia el Pla Estratègic d'Acció Social.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Un veí de Sabadell està condemnat a 2 anys i mig de presó per difondre tesis neonazis per internet i pertinença il·lícita d'armes. Segons el jutge, l'acusat pretenia crear sentiments d'inadversió, agressivitat, hostilitat i tracte desigual injustificat contra diferents col·lectius i difondre les tesis del règim nazi.
Segons la sentència, l'acusat va ser entre el gener i el juny del 2013 l'administrador d'un blog amb nombrós contingut xenòfob i que guardava material feixista i desenes d'armes sense cap tipus de permís a casa seva. El jutge considera condemnables almenys 8 articles d'opinió, així com enllaços a altres webs similars. Tot i això, malgrat que l'acusat va declarar que el blog no era seu i que només havia penjat unes fotos de la Segona Guerra Mundial. A més, també va assenyalar que portava més de 25 anys col·leccionant armes i que era un aficionat a les arts marcials, però que mai les havia utilitzat. L'home haurà de fer front amb una multa de més de 1.000 euros i el jutjat es quedarà bona part del material feixista decomissat.
El col·lectiu Som 27 i Més denuncia la repressió judicial que estan patint els acusats per la tancada al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona l'abril del 2013. Els encausats s'enfronten a penes d'entre 11 i 14 anys de presó pels delictes d'amenaces, coaccions, desordres públics i violació del domicili polític amb els agreujants de premeditació i conspiració.
Un dels imputats, Armengol Gassiot, ha explicat al programa al matí que la tancada estava protagonitzada per unes 200 persones, tot i que només se n'hagin culpat 27. Aquesta acció estava marcada per un context d'accions reivindicatives i protestes en la defensa de la universitat pública, en contra de les retallades i del Pla Bolonya. Gassiot ho ha justificat així.
Jo diria que tothom que ha estudiat a la Universitat Autònoma des del restabliment d'això que en diem democràcia ha viscut alguna ocupació com a forma de protesta universitària, alguna ocupació del rectorat, no? Per tant, és una mesura de protesta habitual que s'havia produït reiteradament, que fins i tot alguns membres de l'anterior equip de govern al que ens va denunciar havien participat als anys 80 en tancades i ocupacions similars, i per tant no tenia res d'extraordinari el fet que hi tornés a haver-hi una ocupació del rectorat aquell any.
Gassiot lamenta algunes irregularitats en el cas, com una detenció sense avisar prèviament totes les parts, i assegura que el fiscal utilitza arguments similars als de l'Audiència Nacional per empresonar el Jordis. A més, denuncia que l'equip de govern de la UAP està desobeint una resolució del claustre que demana que retiri totes aquestes acusacions.
Davant d'unes identificacions polítiques i d'una denúncia que té una arrel política, la solució ara mateix és política, perquè si no ens podem trobar que 25 antics estudiants de l'Autònoma i dos treballadors passem una temporada llarga a la presó, no?
A banda de les penes de presó, els acusats també s'enfronten a un termini de 5 anys allunyats de la universitat, que en el cas dels treballadors suposaria acomiadaments, multes de 9.500 euros i responsabilitat civil per valor de 12.000 euros.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.
Segon matí d'hora punta de tancament del passeig de Can Feu i noves incidències de mobilitat. A les afectacions de les primeres hores d'aquest dijous s'ha hagut de sumar un problema amb la sincronització dels semàfors després que la programació que s'havia fet s'hagi desconfigurat. En qualsevol cas, l'Ajuntament continua apostant per millorar la senyalització d'aquesta zona.
El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha explicat al programa al matí que es vol senyalitzar els recorreguts alternatius des de diferents punts de la ciutat. L'objectiu és evitar que els ciutadans arribin a la zona de la Rambla Ibèria si no és necessari. Tot i això, Guerrero admet que aquesta senyalització excepcional potser s'hauria d'haver fet abans.
Vam fer la rotonda del carrer Uruguai, vam estar treballant al passeig de Can Feu, i possiblement aquesta senyalització d'itineraris potser s'hagués hagut de fer potser abans i millor, si realment.
L'administració local proposa apostar per l'Avinguda Raona, la carretera de Terrassa, la Ronda Oest o la Gran Via com a recorreguts alternatius.
Passen 2 minuts de 3/4 de 2. Els peixos i les tortugues del Parc Catalunya han mort després de passar una temporada al viver que s'estaven provisionalment. En total eren unes 50 carpes i una trentena de tortugues que es van retirar del llac a l'estiu, quan, recordem, es va buidar l'aigua del recinte per poder fer les obres de reparació de les fuites que hi havia al seu subsol.
A més, no poden tornar-se a introduir al Parc Catalunya aquestes espècies perquè són espècies invasores. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, ha confirmat al matí de Ràdio Sabadell que els animals no podien estar-se en cap centre de fauna i que per això han mort.
Com sabeu, vàrem muntar una bassa a dalt del viver del Parc Catalunya per allotjar tots aquests animals durant el temps que poguéssim trigar a veure què en fèiem. I bé, els tècnics de la Generalitat, nosaltres vam parlar amb els tècnics per si podíem portar-los a algun d'aquests centres de gestió de fauna, no? O a Masquefa o a Santa Perpètua, i ens van dir que no només no podia ser, sinó que a sobre no els podíem tornar ni al llac del Parc Catalunya, perquè són espècies invasores i, per tant, no es poden reintroduir ni al medi natural ni tan sols en un llac artificial de ciutat.
Les tortugues van córrer la mateixa sort i no van sobreviure a l'estiu. Ara el consistori es planteja que, si es repobla l'espai, serà amb espècies autòctones.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
En política, Podem canviarà en els pròxims mesos la seva direcció a Sabadell, així com el conjunt de Catalunya. Ramon Vidal ha deixat de ser el secretari general de la formació a la ciutat després que el 2 de gener expirés el mandat de tots els càrrecs catalans. En les pròximes setmanes es fixaran les dates per encetar un nou procés d'elecció de secretari i del Consell Ciutadà, que a la ciutat ja fa temps que es va dissoldre.
Tot i que Vidal ja no és secretari general de Podem, a la ciutat assegura que continuarà treballant igual que fins ara i que tornarà a presentar la seva candidatura per tornar a optar al càrrec que ha assumit durant 3 anys. Pel també regidor de Salut, encara hi ha reptes a assumir.
Una de les coses que tenim molt clares també és que tornem als barris. Vull dir, el 2017 és un any que potser els barris els hem deixat una miqueta de costat per tot el tema d'eleccions i tots els diputats que han hagut, però ho tenim molt clar que el 2018 als barris hi tornem, vale? Perquè al final Podem va néixer dels carrers, dels barris, de la gent, com el 15M, i és el lloc on tenim la nostra ubicació. Això ens té, tindre aquest local ens té que facilitar el treball intern, però no l'accés.
La fi del mandat de Vidal podria ajudar a llimar diferències amb els cercles d'alguns barris que no estaven d'acord amb la seva elecció com a secretari general. En tot cas, el secretari sortint ja pensa en clau d'eleccions municipals del 2019 i no descarta que Podem s'hi presenti per separat.
Jo personalment avui no descarto res, perquè això ho té que decidir una assemblea i es tindrà que decidir a través d'un projecte que es presenti com a secretari general. Per tant, quan es presenti aquest projecte i arriba un moment, es prendran les decisions que es tinguin que prendre en relació al que hi hagi. El que sí està clar és que cal treballar amb unitat, perquè si mirem eleccions que han passat, el que està pujant és la dreta, precisament.
Podem Sabadell farà la seva assemblea anual el pròxim 27 de gener.
I afegim un parell de punts més. L'AMPA de l'escola Enric Casasses i un projecte de comptadors virtuals de tecnologia blockchain que guanyen els premis del concurs d'idees innovadores pel desenvolupament urbà.
L'AMPA de l'escola Enric Casasses s'ha endut el primer premi valorat en 2.000 euros. L'altre vencedor ha estat Juan Carlos Rubio Ferrer amb una tecnologia que s'hauria d'implantar als comptadors de la llum i que permetria fer transaccions autenticades i segures en el camp del monitoratge energètic. Els premis s'han entregat en un acte al Casal Pere IV en presència dels 7 membres del jurat que han participat en el premi.
I en successos, un accident fa pocs minuts entre un cotxe i dues furgonetes al carrer Marquès de Comilles, al costat de la Gran Via.
L'incident s'ha produït concretament a l'alçada de la Creu Roja.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
El Teatre La Faràndula de Sabadell, amb les estrelles solistes del Ballet de Bolsó i de Moscou, Moscou State Ballet i la Gran Orquestra Simfònica, presenta El Cascanueces. 18 de gener al Teatre La Faràndula de Sabadell, a 8:45. Viu la fantasia d'un conte. Viu l'art del ballet clàssic amb la millor companyia de dansa. El Cascanueces a La Faràndula. Entrades a sabadell.cat i taquilles.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
I abans d'anar fora de Sabadell i de la comarca, us abordem una altra qüestió del dia. La sabadellenca Carme Forcadell ha anunciat que no repetirà com a presidenta del Parlament de Catalunya, tot i que es mantindrà com a diputada a la Cambra Catalana.
Des de la cambra, Forcadell ha defensat la seva feina al capdavant de la institució. Assegura que ha treballat per garantir que no hi hagi censura al Parlament i que es puguin debatre tots els temes de l'hemicicle. Tot i això, ha dit que no repetirà en el càrrec. Ho ha dit amb aquestes paraules.
I en aquest sentit, els anuncio que no em postularé per a repetir com a presidenta d'aquesta cambra. Considero que he tancat un cicle al capdavant de la institució, en una legislatura que ja es preveia curta però molt intensa. I quan vaig tenir l'honor d'assumir aquesta presidència, tenia clar que seria per un període no excessivament llarg i per un període excepcional com així ha estat. Crec que el nou moment polític requereix ara d'una nova figura lliure, sobretot de processos judicials.
Forcadell ha agraït la feina als treballadors del Parlament i també a Anna Simó, Lluís Guinó, amb Ramona Barrufet, Lluís Coromines i Joan Josep Nuet, els membres de la mesa que l'han acompanyat aquests dos anys. Algunes fonts apunten que Ernest Maragall, diputat electe per Esquerra, podria ocupar la presidència de la Cambra Catalana. De moment, el que hi ha és un acord entre Junts per Catalunya i Esquerra perquè la mesa tingui majoria independentista, un acord que sembla que inclou que la presidència sigui pels republicans.
Tot plegat mentre avui, us avançàvem en titulars, hi ha una nova jornada de declaracions al Tribunal Suprem. El sabadellenc Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, està declarant davant del jutge i abans ho ha fet l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Més tard ho ha de fer l'exconseller Joaquim Forn.
El primer en parlar ha estat Jordi Sánchez. L'expresident de l'ANC ha assegurat que mai va fer crides a la violència, sinó al contrari. A més, ha destacat que la seva entitat treballa pel civisme a les mobilitzacions i que no creu en la unilateralitat per aconseguir la independència. Després de declarar, Sánchez ha estat traslladat a la presó de Soto del Real. Qui està declarant ara mateix és Cuixart. Segons apunten alguns mitjans de comunicació, aportarà vídeos per demostrar que va fer crides a la calma el 20 de setembre davant del Departament d'Economia. Després de la declaració de Cuixart, qui compareixerà davant del jutge Pablo Llarena serà Joaquim Forn. Els tres acusats van demanar tornar a declarar davant el magistrat després d'haver-ho fet fins ara únicament en relació amb la seva situació de presó preventiva, cosa que obre la porta que puguin entrar en el fons de la seva actuació en el procés sobiranista. L'acusació popular defensarà que tots ells continuïn a la presó perquè considera que no ha canviat cap dels motius que van justificar la seva entrada a la presó. I ara sí, sortim fora de Sabadell de la comarca per parlar d'altres qüestions del dia d'avui. Un nou rècord de donació d'òrgans permet superar els 1.100 trasplantaments a Catalunya.
L'any 2017 es va produir a Catalunya un creixement de gairebé el 9% respecte al 2016. Aquest fet situa la taxa d'intervencions en una de les més elevades del món. D'aquest augment s'explica perquè ha crescut molt la donació en malalts terminals ingressats a l'hospital. Tot això ha permès reduir les llistes d'espera i s'ha superat els 900 trasplantaments pediàtrics.
Encara en salut, l'última setmana els casos de grip han continuat creixent, però no tant com als voltants de Nadal, per aquest motiu havent registrat els últims 7 dies fins a pràcticament 300 casos per cada 100.000 habitants, 50 casos més que la setmana anterior. El director del CAT Salut, David Elvira, ha assegurat que es manté estable aquesta epidèmia de la grip. Elvira també ha explicat que les urgències hospitalàries han començat a rebre menys pacients, però han estat més greu, un 2,6%, i que, per tant, requereixen ingrés. Elvira ha recordat que el 76% d'aquests casos no estaven vacunats. El gruix de pacients malalts de la grip s'estan atenent, doncs, des de l'atenció primària, que en una setmana ha atès 425.000 visites al conjunt de Catalunya. D'altra banda, en successos, l'autòpsia conclou que Diana Kerr va morir estrangulada.
L'informe forense desmenteix d'aquesta manera la versió de l'únic sospitós i empresonat conegut com el Xicle i descarta llavors que fos atropellada. A més, l'informe descarta també, de moment, l'agressió sexual a l'espera de practicar més proves. D'altra banda, ahir el presumpte assassí va ser traslladat a un centre penitenciari per motius de seguretat.
Augment de més d'un 5% de turistes a Catalunya respecte a l'any passat.
D'aquesta manera, les xifres oficials desmenteixen els mals auguris dels darrers mesos. A més, la despesa dels turistes també ha crescut respecte a l'any anterior en gairebé un 10%. Al conjunt espanyol, les xifres també han sigut molt bones, amb més d'un 82 milions de turistes estrangers i situant-se com a segona potència mundial.
D'altra banda, Catalunya també ha augmentat la compravenda de pisos durant el mes de novembre.
Al novembre hi va haver un creixement de més del 15% respecte al mateix mes de l'any anterior. També, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, aquest creixement ha provocat que les xifres siguin millors que les d'octubre.
El Regne Unit rebutja la petició de l'Equador de donar estatus diplomàtic a Julian Assange.
Alguns mitjans anglesos han informat que el fundador de Wikileaks ara es troba refugiat a l'ambaixada equatoriana a Londres fa més de 5 anys, hauria obtingut passaport equatorià. Encara que mitjans equatorians també ho confirmen, el govern de Lenin Moreno ni confirma ni desmenteix que hagi donat la nacionalitat equatoriana a Julian Assange.
200 animals incinerats en 6 mesos en el primer tanatori de mascotes de Catalunya.
Es troba a Barcelona i els propietaris es poden acomiadar dels seus animals, la majoria gats i gossos, de manera íntima. La responsable del tanatori, Isabel Ferrer, ha destacat que va posar en marxa el tanatori perquè observaven que faltava un espai per acomiadar els animals. És un servei que s'ofereix a través dels veterinaris i no s'hi pot accedir de manera particular.
I tornem a parlar de política catalana, afegint un últim apunt. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha obert la porta a mantenir la intervenció de les finances un cop hi hagi un nou govern, moment en què, segons ha subratllat, s'aixecarà l'article 155. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Millo ha explicat que les mesures de control de la despesa es mantindran si el ministre d'Hisenda considera que les raons que van motivar la intervenció persisteixen. Per contra, el ministeri considera que ja no hi ha motius, si no hi ha motius, les retirarà. Això ho decidirà el ministre d'Hisenda, ha assenyalat aquest delegat de l'executiu espanyol. I acostant-vos a aquestes informacions de més enllà de Sabadell i la comarca, posem punt i final al Notícies Migdia d'avui.
Recordeu que totes les notícies que us hem explicat en aquesta mitja hora les podeu trobar ampliades al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres ho deixem aquí i tornem a la 94.6 a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara ens prenen el relleu, com sempre, els esports, l'Hotel Suís, avui amb Marc Pijuan. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.